COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dimecres, és 6 de juny, el dia en què sabem que tres persones s'enfronten a més de 5 anys de presó a Tarragona per haver estafat fins a 14 persones grans fent-se passar per empleats d'una companyia elèctrica. A una de les víctimes li van arribar a robar més de 9.000 euros. Triaven dones grans i que vivien soles a Reus i a Tarragona. Ara s'enfronten a presó i no està de més recordar avui que mai s'ha de pagar res en efectiu als operaris de llum o gas i mai donar targetes ni dades personals. Les companyies ja tenen les nostres dades bancàries. Ells anaven de llestos i ara seuen al banc dels acusats. Avui al programa repassarem aquesta i altres informacions de les comarques de Tarragona, que avui ve carregat el bloc informatiu. Els parlarem també d'un documental força interessant, Hereus d'un cardenal proscrit, que recorre la història i els protagonistes de la lluita antifranquista feta des de l'Església tarragonina. En parlarem amb la seva directora i amb un dels seus impulsors. A partir de la una, el Jordi Cervera tornarà des de la Jove Cambra Internacional de Reus amb nou capítol de la història i novetats amb l'aniversari, amb el 50è. També tindrem llibres avui, parlarem de la novel·la On ets, Anastàsia, de la reusenca Marta Magrinyà. Tot plegat serà fins al punt de les dues, ja saben, en directe al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de COPE ens poden escoltar. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Fem la primera parada, com sempre, a l'Agència Estatal de Meteorologia. Especial atenció avui a la previsió del temps. Anna Borrell, molt bona tarda.
Tarda, temps molt inestable de moment el que estem tenint a les comarques de Tarragona, on encara pot ploure amb molta força. De fet, esperem ruixats bastant forts, persistents amb tempesta, calamarsa, sobretot aquesta tarda, encara amb avisos taronges activats a la façana litoral i per a litoral tarragonina, ja que esperem recollir de l'ordre de 40 litres per metre quadrat en una hora. Encara avisos grocs també la resta per pluges de fins a 20 litres en una hora. A més, avui baixen una mica les temperatures. Hi haurà màximes de fins a 24 graus, tant a Tarragona com a Reus, també a Tortosa, al Vendrell, a Gandesa màximes de 20 graus i el vent continuarà fluix i variable. Demà dijous tindrem un cel amb intervals de núvols, a més apareixeran núvols d'evolució diurna i esperem també alguns ruixats localment forts amb tempestes. Tornarem a tenir avisos grocs encara de matinada, litoral per litoral per tempestes i pluges de fins a 20 litres demà, però aquest avís es desactiva. Les temperatures es mantindran sense canvis, hi haurà mínimes de 16 a Tarragona o al Vendrell, de 15 graus a Reus i Tortosa i de 13 a Gandesa. El vent continuarà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Els bombers han rebut una dotzena d'avisos en una hora per inundacions aquest matí al Baix Penedès, especials problemes a Calafell, sense inundacions greus, però sí que han complicat força la circulació. Fem una ullada també al trànsit. Aquesta hora, normalitat a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
La pluja ha provocat afectacions, això sí, al servei de Rodalies del Camp de Tarragona. A causa del temporal, a primera hora del matí ha estat tallada la circulació a una via entre Cunit i Sant Vicenç. Això ha fet acumular retards a la línia R2 Sud, per exemple, i afectacions també a les línies R13, 14, 15 i 16. A aquesta hora, segons Rodalies, encara es mantenen els problemes a la línia R14. Hi ha una mitja hora de demora en tots els trens d'aquesta línia. Entrem en matèria, els ho explicàvem en començar. La Fiscalia sol·licita 5 anys i mig de presó per a dos homes i una dona acusats de robar a diverses dones d'entre 61 i 88 anys a Tarragona i a Reus. Es feien passar per treballadors d'una companyia elèctrica. Els acusats anaven als domicilis de les víctimes simulant que eren treballadors d'aquesta companyia. Els demanaven dades bancàries, com per exemple les claus de les targetes, amb l'excusa d'oferir-los bonificacions a les factures. Un cop aconseguien la informació, demanaven un got d'aigua per distreure la persona estafada i se n'anaven del domicili amb les targetes i les llibretes. Després retiraven efectiu als caixers i feien també compres amb les targetes a diversos establiments. El seu objectiu eren dones grans que vivien soles a Reus i a Tarragona. Amb una de les targetes van arribar a gastar més de 9.000 euros. En total, el grup va actuar a 14 domicilis i van robar més de 30.000 euros. Els processats tenen entre 24 i 32 anys, van aprofitar que havien treballat a una empresa subcontractada per l'elèctrica per seleccionar les víctimes, ja que podien accedir a la base de dades de clients. S'enfronten a 5 anys i mig de presó per delictes d'estafa, furt i pertinença a organització criminal. A més, Fiscalia demana que retornin els diners robats. El judici es farà al Jutjat Penal de Tarragona. I encara en plana judicial, dues dones s'enfronten a 4 anys de presó per haver-se apropiat presumptament de més de 38.000 euros d'una veïna amb demència. Van ser veïnes durant 30 anys a un bloc de Vilaseca. La víctima no tenia família i va confiar en les veïnes per incloure-les com a titulars al compte bancari. L'han deixat pràcticament arruïnada, fins al punt que va perdre la plaça privada a una residència de Vilaseca perquè ja no la podia pagar i la van haver d'internar a un equipament públic. Les acusades van arribar a gestionar els diners de la venda del pis de la víctima. Els fets constitueixen un delicte continuat d'apropiació indeguda i per això la Fiscalia sol·licita per les processades 4 anys de presó i també una multa de més de 2.000 euros. També demanen que indemnitzin la víctima amb els diners robats. El judici es farà a Tarragona properament. I els Mossos han detingut una veïna de Vilaseca de 57 anys en relació amb l'homicidi de la dona que apareixia dissabte a la nit dins un cotxe al polígon de l'Alba de Reus. L'autòpsia confirmava dilluns mort violenta i els investigadors detenien aquesta dona dimarts al migdia. La investigació continua oberta i el jutge ha decretat secret d'actuacions. Encara en successos, dispositiu de la Guàrdia Civil aquest dimarts a les Terres de l'Ebre per desarticular una organització criminal que es dedicava al tràfic de drogues. Escorcolls i 6 detencions a Tortosa, Aldover i Sant Carles de la Ràpita. Dos detinguts més, en aquest cas per robatori de diverses joies en cases de Vilaseca. Els lladres van entrar a dues cases durant el mes d'abril. Els van detenir divendres. Tenen 30 i 31 anys, són albanesos i viuen a Tarragona. Als robatoris es van endur joies d'or, rellotges i diners en metàl·lic. Després revenien les joies en establiments de compravenda de Tarragona. Aquest és el fil d'on van estirar els Mossos per localitzar-los. I tanquem la plana de successos amb el premi del dia. Avui és per un jove d'Ascó, té 19 anys. L'han sancionat 3 vegades en 2 dies per conduir sense carnet. Mai se l'havia tret. Però atenció, és que dues de les denúncies les va rebre quan anava i tornava del jutjat on havia estat citat per la primera. Esperin que la cosa millora. El tercer control va donar positiu també en consum de drogues. L'han tornat a citar davant el jutge i li recomanem que hi vagi a peu. Hi ha més coses sobre la taula. Els sindicats de Correus mantenen les aturades parcials per demà, 7 de juny, per denunciar la precarització de la plantilla. Les protestes es faran als torns de nit, matí i tarda i volen denunciar les retallades de 180 milions dels darrers 2 anys a partides de Correus. Fet que ha repercutit en la prestació del servei, segons els sindicats, que es consideren maltractats pel govern central. També denuncien que la plantilla s'ha reduït en un 26% en la darrera dècada i que el conveni col·lectiu està congelat des de fa 4 anys. Les conseqüències directes d'aquesta reducció, doncs pèrdua de qualitat en el servei, sobrecàrrega de feina pels treballadors i increment de contractació parcial, de temps parcial, al que ronda el 30% i ha suposat la incorporació dels minijobs a la companyia. La manca de plantilla també ha portat al tancament i reducció d'horari de moltes zones rurals, sobretot a la Ribera d'Ebre i a les comarques i altres comarques de la demarcació de Tarragona, com l'Alt Camp, el Baix Camp i la Conca de Barberà. El secretari provincial de la secció sindical de Correus de Comissions Obreres a Tarragona és Ramon Romeu.
Suposa que amb 2 anys amb una retallada de 180 milions d'euros amb una situació, com entendreu, molt complicada per fer el servei que té obligació a fer per llei, que és prestar el servei públic universal a tot ciutadà, visqui on visqui, sense diferenciar absolutament res, i se'ns està posant de forma molt complicada fer el repartiment que estem obligats per llei de 5 dies a la setmana.
Més coses, la plataforma del Sénia exigeix a la nova ministra d'Energia i Medi Ambient, Teresa Ribera, que rectifiqui desmantellant i deixant de pagar el Castor. Recorden que com a secretària d'Estat de Canvi Climàtic en l'època Zapatero va signar la declaració d'impacte ambiental del projecte, un pas gairebé definitiu per la seva aprovació administrativa, desoint els advertiments d'experts i el mateix moviment social sobre el potencial risc que suposava. No només això, Ribera va eximir la concessionària Enagás d'avaluar l'impacte ambiental del gasoducte construït entre la planta terrestre del Castor i la xarxa general, una decisió que va acabar esmenant recentment el Tribunal Suprem. Amb el comptador a zero, la plataforma vol que aquesta rectificació passi obligatòriament per rebutjar el pagament del deute pendent i reclamar a Escal UGS responsabilitats en la seva actuació. El portaveu de la plataforma del Sénia és Evelio Monfort.
I esta rectificació sigue no pagar res de lo que es deu i reclamar-li a qui li correspon per dol i negligència, i segon, lo desmantellament que es produeix que hi ha i dels arros que va fer en lo seu dia. Mon recordarem d'ella com la persona que ha desmantellat Castor. Si no, seguirà sent aquella persona que quan no era ministra va ficar el peu dins de no sé on, hasta dalt de tot, i ara lo tornarà a ficar una miqueta més.
Més coses. Les embarcacions del principal grup tonyinaire de Catalunya han capturat més de 1.800 tones d'aquesta espècie en només 7 dies. El cap de setmana, dissabte, tornaven a casa. Temps rècord per la captura, però també algunes incidències. Dues embarcacions averiades. El grup Balfego està satisfet per la campanya i corrobora la gran abundància de tonyina. Reclamarà que s'ampliï el període de pesca per evitar contratemps com els d'aquest any. El director general del grup és en Juan Serrano.
Hay que esperar el año 2020 para reivindicar los términos de las nuevas cuotas que se pongan. Lo que sí que nosotros vamos a seguir pidiendo pues es que se amplíe el periodo de pesca, porque tenemos de 30 días a al menos 10 días más. Y no es porque no nos estén yendo bien las cosas que capturemos en 7 días, sino porque los barcos se pueden averiar en el mar, puede haber tormentas, puede haber varios días seguidos de que haya oleaje y entonces que nos intentan pescar, y queremos tener simplemente la tranquilidad de que si eso sucediera tuviéramos unos cuantos días más.
Els expliquem també que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha començat aquesta setmana una nova campanya de control larvari del musclo zebra a la conca de l'Ebre. Com cada estiu, aprofitant els mesos de reproducció de l'espècie invasora, es prenen mostres a alguns embassaments per acotar quin és l'abast i el desenvolupament de la plaga. Es revisaran 44 pantans. Als pantans de Flix, Ribarroja i Mequinensa hi ha exemplars adults d'aquest molusc invasor, també al de Guiamets, on es va detectar la seva presència el 2016. Tenint en compte que la pesca és un dels principals vectors de dispersió del musclo zebra, la Confederació de l'Ebre també intensifica la conscienciació dels usuaris als pantans, on s'han de seguir protocols de desinfecció de les barques que recullen les normes de navegació de la conca de l'Ebre. 12:33, l'aeroport de Reus estrena avui nova connexió amb Moscou, que farà 31 moviments fins al proper 29 de setembre. L'aerolínia Royal Flight operarà dos dies a la setmana, dimecres i dissabtes, i ha posat a la venda 7.000 seients. El mercat rus ha incrementat un 38,9% la seva demanda respecte a l'estiu anterior. Els expliquem també que la residència d'avis d'Amposta tindrà cuina més de 3 anys després de la seva inauguració. Mai estar. Projectada inicialment per l'anterior govern municipal com un equipament externalitzat dins la residència, amb voluntat d'obtenir rendibilitat oferint servei de catering també a privats, l'Ajuntament ha hagut de modificar el projecte perquè es tractava d'un ús no permès per la normativa, segons van corroborar informes tècnics. El consistori, que fa un any va remunicipalitzar el servei que encara es presta des de l'antiga residència d'avis, preveu que les noves instal·lacions es puguin posar en marxa quan acabin les obres, en aproximadament un mes. L'alcalde d'Amposta és Adam Tomàs.
Partim de zero i això també era una oportunitat per a crear una cuina més moderna en unes màquines innovadores, eficients. La cuina estirà preparada per a servir entre 350 i 400 comensals en aquests moments, ampliable fins a 600 si en algun moment se volen ficar més màquines, i la residència té en aquests moments 210 usuaris.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Arribarem a les 12 i 35 minuts repassant les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui la jornada intensiva en les escoles de nuevo a debate. Al Reus Digital, destacat aquesta hora, 150 inscrits en la jornada participativa de l'Institut Pere Mata centrada en el trastorn bipolar. I al del Camp.cat destaquen que Reus podria entrar a la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City. Al Tarragona 21 diuen Tarragona vol pels Jocs Mediterranis que vingui el vaixell ensenya de l'Armada Joan Carles I. I finalment, avui en portada al diari Més, el dipòsit de vehicles de Tarragona es transformarà en un pàrquing. Com els dèiem, amb això arribem a les 12 i 35 minuts, ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Si te digo que alguien es experto en aparcar antes, sabes qué moto conduce, ¿verdad? O si es experto en viajar a su manera o en disfrutar en plena naturaleza. Y si te digo que hay un seguro que es moto experto, ¿a qué sabes que estoy hablando de Línea Directa? Expertos en ofrecerte las mejores coberturas y expertos en hacerte ahorrar. Por eso contrata tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Franco no va deixar tornar Vidal i Barraquer ni viu ni mort. I la seva decisió de no tornar, si no érem, sent arquebisbe de Tarragona, va ser interpretat com una autèntica ofensa al règim de Franco.
Els pobles en general funcionaven molt les coses de tipus teatre, tipus ballar sardanes, d'aquest tipus, depenia molt del vicari que hi havia.
A Manresa vam recuperar moltes tradicions catalanes.
El Club de Joves jo crec que va ajudar a despertar aquesta sensació de que érem un país amb una llengua, amb una cultura.
I l'Iglesia ens va cobrir, va cobrir.
Acabem d'escoltar alguns fragments dels testimonis que recullen el documental Hereus d'un cardenal proscrit, que parla de la resistència de l'Església tarragonina durant el franquisme. El documental s'estrenarà aquest 7 de juny a l'Auditori de la Diputació de Tarragona. L'ha dirigit la periodista Llúcia Oliva i allà la tenim avui a l'altra banda del telèfon. Llúcia, què tal? Bon dia i gràcies.
Bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, l'altre dia quan parlàvem deia, Llúcia, vull que vinguis, vull que estiguis amb nosaltres al programa per parlar-nos d'aquesta feina, d'aquest documental, em deies sí, sí, jo l'he dirigit, però aquí hi ha persones que són importantíssimes perquè això hagi estat una realitat, no?
Exactament, va ser mossèn Josep Gil, mossèn Barberà i el pare Xamà que van doncs, tenir la idea i han tingut l'energia de tirar endavant tots els recursos per fer possible que aquest documental es pogués fer.
Sigui una realitat, no? Doncs mira, si et sembla, saludem. Aquí tenim a l'altra línia del telèfon, ells precisament el capellà i teòleg, el mossèn Josep Gil. Mossèn, què tal? Bon dia i gràcies.
Bon dia, bon dia.
Bon dia. Això ja li vaig dir també l'altre dia quan el trucava. La Llúcia em va dir, el primer que em va dir, escolta, és importantíssim que puguem parlar amb un d'ells, no? Amb en Josep Gil o Francesc Xamà o en Miquel Barberà. Com va sorgir aquesta idea, mossèn?
Bueno, a veure, el punt d'arrencada va ser el moment que vam poder conèixer en una sessió de teologia, no de teologia, Justícia i Pau, el document que havia fet la Llúcia sobre els santuaris antifranquistes de Barcelona. Això ens va obrir els ulls, vam dir, això es podria fer aquí, perquè la realitat de l'Església de Tarragona és, si no semblant, bastant semblant, si no exacte, bastant semblant a la de l'Església de Barcelona. I llavors ens vam posar en marxa, la Llúcia ho va rebre amb moltes ganes de fer-ho, i ja està, a partir d'aquí vam parlar moltíssim, i em sembla que la cosa, Déu-n'hi-do, Déu. Estic molt content d'aquesta feina, molt.
Llucia, us podeu saludar, per cert, que no us he deixat.
No, hola, mossèn Gil. La veritat és que ha estat un plaer treballar amb ells i per mi era molt important donar a conèixer, i és important donar a conèixer el que va passar durant el franquisme, perquè hi ha molts episodis que s'han oblidat o són desconeguts. I jo crec que aquí, aquest documental, en realitat és la història d'un poble que lluita per recuperar la llengua, la cultura i les seves tradicions i les seves institucions i drets, no? Uh-huh. I pel fet de que els capellans i els cristians tenien una formació i una experiència, han pogut moltes vegades liderar aquesta lluita.
Hem posat algun fragment d'aquest tràiler, diguéssim, del documental. Diríem que hi ha en aquest documental molts testimonis i uns noms propis importants, direm que seran el cardenal Vidal i Barraquer i l'arquebisbe Josep Ponigol, no? Són dues figures imprescindibles en aquesta història.
Sí. A veure, el cardenal Vidal, jo li vaig dir, crec que ho dic també del testimoni que figura en el mateix documental, jo no el vaig conèixer amb ell. És ben dit, vaig saber que existia després de molt de temps que havia estat a l'exili, de tal manera que la ignorància que teníem nosaltres, els medievistes, en aquell moment, penso que era el resultat d'una voluntat expressa de silenciar la figura d'aquest senyor, em penso que per motius polítics, perquè altres motius no crec que hi fossin. De tal manera que nosaltres vam viure orfes de la presència i fins i tot de la memòria d'aquest senyor. I això em sembla que és greu, gravíssim, ens van fer molt de mal i va costar moltíssim poder recuperar aquesta memòria.
Llucia, com ha estat la feina? Perquè hi ha moltíssims testimonis, no?, en aquest Hereus d'un cardenal proscrit.
Sí. A veure, els testimonis tots són molt valuosos, cadascú a la seva manera, no? Hi ha molts capellans que són ex, és a dir, per tant són gent secularitzada, que són testimonis importantíssims, que van viure molts d'ells, van viure des de la perifèria, a la mateixa església. Altres, que som encara en actiu, doncs ho vam viure en el testimoniatge respon a la nostra administració pastoral, que va ser una acció pastoral complicadíssima. Pensem que el cardenal Arriba i Castro, que va ser el cardenal, l'arcabisbe de la nostra època, va ser un home també absolutament, no sé si negat o amb molta dificultat per acceptar aquesta realitat catalana en moltes ocasions, tot i que va fer coses molt bones pel bisbat. Això també s'ha de reconèixer, perquè no és només aquest aspecte negatiu el que s'ha de recordar del cardenal Vidal i del cardenal Arriba i Castro. Clar. Jo, amb el cardenal Arriba i Castro, vaig ser-hi molt a prop, perquè quan vaig tornar de Roma l'any 51, em va tenir, a veure, primer uns mesos, fins que no em van destinar a casa meva, que va viure a Reus nosaltres, amb la meva mare va viure a Reus. I aleshores, llavors, el primer destí que va ser estar amb ell com a, en dèiem, familiar, com vol dir una mica un criadet, una persona que està al costat seu. No ben bé el secretari particular, perquè ell no en tenia tampoc, ho sofria tot ell, però vull dir, sí, està molt a prop. De manera que els viatges que vam fer, que vaig acompanyar-lo, doncs, per tot arreu, anàvem a Madrid, és un home que, per exemple, quan traspassàvem l'Ebre, és un home que s'il·luminava com si realment arribés a casa seva, no? Bueno, doncs entesos, i tot això. Però recordo moltes estones de Madrid, a casa del seu nebot, tenia els renebots que li pujaven al damunt a la falda, molt humà, cosa que mai vam poder veure-lo d'aquesta manera mentre era a Tarragona. Torno a dir, sense oblidar les coses positives que va fer a Tarragona, que van ser moltes.
I tant. Llucia, et preguntava com ha estat per tu també aquest viatge, no? Perquè suposo que has descobert també una realitat que potser per la majoria de nosaltres és totalment desconeguda.
A moltíssima gent, una pàgina de la història que estava totalment tancada, o gairebé tancada. De manera que, si això ha volgut, només per això sol, valia la pena. Jo acostumo a dir que aquest document fa justícia.
Sí?
I això és molt important. Aquest documental és un documental que fa justícia.
Fa justícia. Mira, Llucia, és una bona cosa que et diguin això, eh?
Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies, perquè és que...
El servidor, per exemple, figura en el documental, perquè és així, fundador del Club de Joves, que va ser en aquell moment una explosió de llibertat, d'autèntica llibertat, i sobretot de cultura catalana. En aquell moment a Tarragona era, sempre ha estat grisa, però en aquell moment encara era més, no?
Yeah.
I, per tant, vull dir, va tenir un significat, una autèntica revolució. Les accions pastorals, els diferents... Jo era conciliari dels joves, no nois, perquè llavors encara era molt important la distinció de dones i noies. La consellera de les noies era Sant Ricard Cabré, jo era els dels nois. I ho era exactament d'un moviment que dintre de la Acció Catòlica s'anomena o s'anomenava la JAC, que era del món rural.
Sí.
I realment la presència d'aquest moviment en el món rural va ser en aquell moment esplèndid. Setmanes de joventut, conferències, trobades, moviments, de tal manera que els pobles se sacudien. Encara ara, molts d'ells... Té un amic meu, per exemple, de Salomó, que més d'una vegada em diu el Joan, diu, però no sap vostè què va significar aquell moment tot això per nosaltres?
Clar.
Un descobriment extraordinari.
Clar.
Tot això es va fer amb tota senzillesa i amb tota naturalitat.
Amb naturalitat, exacte. Deixi'm, escoltem què ens diu la Llúcia, que jo li deia, Llúcia, quina bona cosa que et diguin que amb aquesta feina s'ha fet justícia, no?
Sí, perquè bueno, jo crec que era necessari fer justícia, perquè aquí en aquest documental que dèiem que hi ha molts testimonis, hi ha una trentena, doncs no només parlen monges i capellans, sinó justament això que diu mossèn Gil, no? Els cristians,
sí,
d'aquella època, perquè tots sabem que l'Església oficial i jeràrquica va estar al costat de Franco i va seguir la repressió i va contribuir a la repressió que hi havia durant la dictadura. Però, en canvi, hi havia una església de base, una església formada per cristians de base i també per vicaris i rectors dels pobles, que eren fills del poble i que van estar al costat de la seva gent, no? I que, perquè van estar al costat de la seva gent, van estar defensant els drets, les llibertats i la nostra la cultura i la nostra llengua, no?
Uh-huh.
I va ser important perquè en els pobles tota aquesta gent va ser la que va recuperar tradicions doncs, com les caramelles, les sardanes, que va donar classes de català, que moltes vegades no sabien català, i ells eren els capellans i els vicaris i els rectors que donaven classes de català, que n'aprenien al mateix temps que n'aprenien els seus alumnes.
Clar,
no?
i el que s'explica algun dels testimonis que hem escoltat al principi, en aquest petit fragment de 40 segons, no?, que deien, doncs, ostres, que l'únic, un dels pocs llocs segurs on hi havia, no?, doncs, per parlar de determinades coses o per preparar determinades activitats, podien ser les parròquies en aquell moment, no?
Sí, perquè les parròquies van aixoplugar
els
moviments antifranquistes, gràcies a que tenien un lloc per reunir-se i per organitzar-se, doncs comissions obreres, partits polítics que Franco tenia proscrits, doncs van poder-se organitzar i van poder treballar per la llibertat i per la democràcia, no?
Uh-huh.
Això jo crec que va ser molt important.
Clar.
I també la nova cançó, no?, que la nova cançó també va ser aixoplugada per les parròquies de Catalunya, no?
Uh-huh. Sé que, mossèn Gil, sé que vostè està avui de viatge, per tant, li faig una última pregunta i ja el deixo lliure. Vostè l'ha vist, ja ha acabat el documental, ha tingut oportunitat de veure ja...
Hi
ha algun testimoni, alguna dada que vostè, fins i tot, no?, tan coneixedor d'aquest tema, l'hagi sorprès i l'hagi sacsejat una mica?
Jo no diria sorprès, perquè jo diria que no sóc pas l'autor i, per tant, la frase no és exacta, però quasi bé diré que l'he parit, perdó, i, per tant, el conec com si hagués nascut de mi, no? I ja li agraeixo moltíssim a la Llúcia que hagués confiat tantíssim en nosaltres, perquè realment això és extraordinari, no?
Mm-hmm. Doncs, si el vols acomiadar, Llúcia, tu també, que l'hem de deixar marxar, mossèn Gil.
Sí. Moltíssimes gràcies.
Fins
i sobretot,
gràcies,
si podeu, des de la ràdio, fer una propaganda, una paraula molt lletja, no? Però donar a conèixer una cosa que s'ha de conèixer. Aquest document hauria d'arribar a totes les famílies.
I tant, doncs això farem. Mossèn Gil, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Un plaer.
A vosaltres, gràcies, adiós també. Adéu.
Adéu, adéu.
Gràcies. Adéu. Doncs acomiadem mossèn Gil, que sabem que tenia pressa i ha fet aquest petit forat. Llúcia, jo també et volia preguntar si a tu hi ha hagut algun testimoni que t'hagi sacsejat especialment dels que has recollit.
Bé, jo la veritat és que els periodistes tenim aquesta gran sort, no?, de que quan treballem amb temes
aprenem, no? I aprenem i coneixem coses noves. A mi la història de vida i la Raquel la desconeixia totalment. I em va semblar molt curiós que precisament un règim que es deia nacional catòlic, no?, que tingués aquesta tírria que va tenir en el cardenal Vidal i Barraquer, perquè va ser un pastor que estava per la conciliació i el diàleg i que creia que l'Església no tenia que estar en cap règim polític. I es va negar a firmar a favor de l'alçamiento nacional, com van fer tots els altres bisbes, la majoria, vaja, quasi tots els bisbes d'Espanya. No? I llavors el Franco no li va perdonar això i el va deixar a l'exili fins i tot 35 anys després de la seva mort, fins que Franco no es va morir, les restes del cardenal Vidal i Barraquer no van poder tornar. I quan van tornar, encara van tornar amb dificultats perquè hi havia franquistes que no volien.
Sí.
És a dir, que a mi això em va cridar l'atenció. Però també m'ha agradat molt conèixer com la gent... O sigui, hi va haver-hi aquesta... Per la lluita, hi va haver aquesta unió entre els catalans que ja hi vivien aquí i els catalans que van venir als anys 60 immigrats a diferents llocs d'Espanya, no? I que van venir i que es van integrar aquí, i quan sabien que estaven lluitant per la seva dignitat i per la seva llibertat sindical i els seus drets sindicals, també es van afegir a la lluita per la democràcia, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, no?, i l'amnistia, i per tant va haver-hi, jo crec que això és interessant, ara que hi ha algun partit que crida la gent a reunir-se pel seu origen, doncs en tota aquesta època, realment, l'origen no tenia cap importància perquè tothom, els que havien vingut en aquell moment, es van integrar a Catalunya amb la lluita per un país, doncs, que pogués recuperar les seves llibertats, les seves institucions, els seus drets, i gràcies a això, ja abans de que s'aprovés la Constitució, ja va haver-hi un Estatut d'Autonomia a Catalunya i el País Basc, no?, que era provisional, però perquè se sabia que hi havia tota aquesta lluita comuna per aquesta defensa de les institucions. I això no és directament, el documental no en parla, però sí que queda assumit, no?, que això allí es va passar.
Clar. La veritat és que és interessantíssim, i més en el moment que estem vivint ara, no?, en què hi ha aquest... també trasbals i aquest debat sobre la llibertat d'expressió, sobretot plegat, jo crec que arriba aquest documental en un moment interessantíssim. T'ha portat per Tarragona, Reus, la Selva del Camp, Maldà, l'Espluga, no?, Cervià. El viatge ha estat llarg. Quant temps heu estat treballant, recollint? Més d'un any.
Sí, més d'un any. Però amb la sensació que jo crec que això, que és un documental molt actual, i a mi el que m'ha servit és per entendre, estudiar el passat, i conèixer el passat m'ha servit per entendre millor el present. Jo, el meu objectiu és que la gent que ho vegi, doncs també l'ajudi a entendre el present actual, a conèixer el que va passar en aquells anys del franquisme. No?
Clar.
I penso que aquest és una mica el paper dels periodistes que hem de fer, no? No solament hem d'explicar el que passa el dia a dia, sinó que també hem de forgar una mica en el nostre passat per donar a conèixer el present i perquè la gent l'entengui i el pugui analitzar i pugui, doncs, participar-hi. No?
Exacte. Totalment d'acord. Doncs, escolta, tenim oportunitat de veure aquest documental, Hereus d'un cardenal proscrit, aquest dia 7 a l'Auditori de la Diputació, que ja ha tingut un paper també, doncs, aquí molt important, no?, perquè aquest documental sigui realitat. 7 de juny, 7:45 del vespre, a l'Auditori de la Diputació, al carrer Pere Martell, entrada lliure, evidentment. Lluça, hi ha una mica de nervis abans d'aquesta estrena o què?
Home, sempre. Però jo volia agrair molt a la Diputació, que va creure en el projecte i l'ha finançat, també, però sobretot també a l'arxiu de l'Arquidiocesi, perquè realment ens han donat les facilitats, ens han obert les portes perquè poguéssim, doncs, buscar, hi ha quantitat de testimonis orals, però moltíssims testimonis gràfics, que gràcies als arxius aquest, també tots els arxius de Tarragona i Reus, que han sigut superamables amb deixant-nos el seu material, no? I hi ha moltes vegades, i veureu el documental, que hi ha fotografies i imatges inèdites, doncs, que no s'han vist mai, que surten aquí, no? I per això jo crec que és la història de l'Església, però també és la història dels tarragonins.
I
no?
Tant.
I tarragonines.
I tant, i tant. Doncs aquesta primera oportunitat és el 7 de juny a l'Auditori. Després, teniu alguna cosa més prevista? Quin recorregut farà aquest documental? Ens pots avançar alguna cosa?
Bé, segur que el mostrarem a Reus, però també hi ha altres... els llocs de tota la diòcesi de Tarragona que la gent vulgui, doncs, que es mostri, no? Nosaltres amb això crec que s'està totalment obert, no?, en aquest sentit. Uh-huh. I també vull dir que l'arcabisbe de Tarragona ens ha donat molt suport i suposo que també ens ajudarà, doncs, a que això es pugui divulgar per tota la diòcesi.
Exacte, doncs com ha dit mossèn Gil, no?, que això hauria de veure tothom, hauria d'arribar a casa de tots i, com tu molt bé deies també, doncs, per conèixer, entendre millor el present, també conèixer millor la història, el nostre passat, sí, que és un passat molt proper, aquest, el que ens expliques realment. Doncs, sí, Llucia Oliva, un plaer tenir-te per aquí, tornar quan vulguis.
Moltes gràcies. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Adéu.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Tarraco Arena Plaza te presenta El Barrio en Concierto el próximo 9 de junio a las 10 de la noche. Vuelve a los escenarios para presentarte su nuevo disco, Las costuras del alma, en la Tarraco Arena Plaza.
Atención, últimas entradas a la venta. No te pierdas a El Barrio en Concierto. Últimas entradas. Más info y venta en tap.cat y en jetticket.es.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, a la Casa Castellarnau, a partir de les 6 de la tarda, i com cada primer dimecres de mes, toca fixar-nos en la peça del mes. Avui els protagonistes seran un joc de candelers. Coneixerem la peça, el seu moment històric, la seva troballa, el significat i totes les característiques que posen de relleu el seu valor històric. Obert a tothom i gratuït a les 6 a la Casa Castellarnau. A les 7, a la Biblioteca Pública de Tarragona, cinema, projecció de la pel·lícula d'animació del 92, Porco Rosso. I amb motiu de la Setmana dels Arxius, visites guiades tant a Tarragona com a Reus. A Reus, a 6:45 de la tarda, a l'Arxiu Municipal, visita guiada en la que podran descobrir, per exemple, entre altres, el fons musical que s'hi preserva. A l'Arxiu Històric de Tarragona, a 8:45 del vespre, presentació del tractament dels expedients d'associacions del Fons del Govern Civil. Conferència a càrrec de la doctora Montserrat Duc. Entrada lliure, a 8:45. A 8:45 també, al Centre de Lectura de Reus, continua el cicle Evarist, Fàbregas i Pàmies, 150 anys, avui amb una taula rodona amb Anton Maria Pàmies, els arquitectes de les obres que va finançar Evarist Fàbregas al Centre de Lectura. I cita important també a Tarragona, al seminari, a 9:45, projecció de Fuego en el mar. És el film guanyador de l'Os d'Or a la millor pel·lícula al Festival de Berlín. Ens explica la vida quotidiana de l'illa de Lampedusa i l'ombra dels immigrants interceptats sistemàticament a alta mar per esperar la deportació als centres de detenció de la ciutat. Darrera cita de l'àmplia agenda d'avui, a Valls, a les 8 del vespre, al Pati de Sant Roc, Elena Volpini en directe. Acompanyada únicament per la seva guitarra i el piano, l'artista oferirà aquest vespre al Pati de Sant Roc un concert acústic amb cançons pròpies.
Herrera en Cope. Cope Tarragona Reus 93.5 i Cope Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Amb això arribem al punt de la una, queden 30 segons, es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5 minuts, perquè encara hi ha moltes històries per explicar. Ha de venir el Jordi Cervera amb més temes sobre la Jove Cambra Internacional de Reus i també tindrem llibres avui. Vindrà d'aquí una estoneta la Marta Magrinyà a presentar-nos On ets, Anastàsia. Serà després del butlletí, no se'n vagin gaire lluny.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy insiste en que será leal a su sucesor al frente del PP. Lo ha dicho aquí, en Herrera en COPE, en su primera entrevista como expresidente y tras anunciar que abandonará la presidencia del Partido Popular. En cualquier caso, Rajoy niega que sea un reproche a José María Aznar por su falta de apoyo.
No, mire, yo no voy a entrar en esas cosas, estoy muy por encima de ellas. Yo dije efectivamente que yo estaré a la orden del presidente de mi partido, seré un simple militante de base, por tanto no tendré actividad política, pero desde luego a mí mi conciencia y mis 40 años de pertenencia al Partido Popular me exigen ser leal.
Y te estamos contando que Pedro Sánchez sigue formando su gobierno. El astronauta Pedro Duque será titular de Ciencia, Innovación y Universidades. Magdalena Valerio será ministra de Trabajo e Isabel Celá de Educación. A esta hora se añade otro nombre a la lista. La fiscal Dolores Delgado será la ministra de Justicia, Patricia Rossetti.
En este momento es la coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional, pero Dolores Delgado es experta además en terrorismo de ETA y en temas de narcotráfico. También fue la fiscal del caso Xilingo, el militar argentino condenado en España por los vuelos de la muerte en la dictadura argentina. En la etapa de Conde Pumpido fue portavoz durante unos meses en la Fiscalía General del Estado, al igual que lo fue en la Audiencia Nacional durante unos meses con el nuevo fiscal jefe Jesús Alonso. De los 28 años como fiscal, lleva 25 en la Audiencia Nacional.
Y hay más noticias en este miércoles 6 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Hay novedades en el caso de Laia, la niña de 13 años asesinada en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona. Según los primeros datos de la autopsia, la menor murió por asfixia mecánica. Además, el cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca. Fuentes de la investigación concluyen a COPE que la niña estaba cosida a puñaladas. El detenido es vecino de los abuelos de Laia y la menor estaba desprovista de algunas de sus prendas. En los primeros análisis forenses hay indicios que apuntan a que hubo algún tipo de agresión sexual. Estamos en la Semana del Medio Ambiente. Esta mañana Herrera en COPE se ha emitido desde la sede de Acciona, empresa que apuesta por las energías renovables. El presidente de la compañía, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha destacado la necesidad de cambiar gran parte de nuestra economía hacia un modelo más sostenible.
Tenemos que conseguir que cuando se construye un móvil, un teléfono móvil, no sea para crear un residuo, sino que haya reutilización de ese móvil, las piezas de ese móvil se puedan utilizar en otro, por poner un ejemplo. Es decir, eso es lo que se llama economía circular.
Y hoy es el Día del Donante y en este Mediodía COPE te contamos la historia, te vamos a contar la historia de Gema y de Almudena. Son dos hermanas y hace un año y medio que una donó su riñón a la otra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En el espejo vais a echar la vista atrás y vais a recuperar la trayectoria de un religioso que cayó en el olvido, pero que merece ahora ser recordado.
Así es, el legado, también la memoria de un religioso paul. Se llama Mariano Díez Tobar y se han cumplido ahora 150 años de su nacimiento. Un hombre curioso, visionario, avanzado a su tiempo, que trabajó en la difusión de la ciencia, diseñador de inventos como una máquina de filmar y de proyectar imágenes en movimiento, que se considera una precursora del cinematógrafo. En su localidad natal de Tardajos, en Burgos, trabajan ahora en estos días en el empeño de conocer mejor su legado, que cayó en el olvido en sus días por aquellas rencillas e incomprensiones que hubo y que tuvo.
Pues estaremos como siempre atentos a esta historia a partir de en media hora más o menos.
Así es.
En el espejo. Gracias, Faustino. Y en los deportes, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza buscan el pase a semifinales en Roland Garros. José Luis Corrochano.
Rafael Nadal contra el argentino Diego Schwartzman y Garbiñe Muguruza contra la rusa María Sharapova. Está pendiente de ellos dos, de los dos españoles y de lo que están haciendo durante la jornada. Ángel García, vamos a conocer cómo están. Y también Ángel, París, a situar posibles horarios de los partidos.
Bueno, pues están muy centrados, Corrochano, han entrenado, han calentado los dos por espacio de media hora más o menos, les he visto muy concentrados y ambos, evidentemente, como todos, mirando al cielo. El día está muy cerrado en París, pero de momento la amenaza de lluvia no se consuma. Ya sabes que tiene que llover mucho en tierra batida para que se suspendan los partidos, así que en principio en esta pista central en la que me encuentro, a las 2 de la tarde saltaría Garbiñe Muguruza ante María Sharapova. En cuanto termine ese partido, jugaría Rafa Nadal ante Diego Schwartzman.
Noticias del fútbol, la selección española descansa en el día de hoy. Mañana se marcha a Rusia. Van a viajar Rodri, jugador del Villarreal hasta hace poco y posible jugador del Atlético de Madrid, Vallejo, jugador del Real Madrid por si hubiera alguna baja de última hora. Hoy primer partido de la eliminatoria del ascenso, Numancia-Zaragoza, se juega a las 8:30, y en baloncesto, serie de semifinales, el Real Madrid marcha 2-0 en su eliminatoria después de ganar a Gran Canaria. Hoy se juega el segundo partido de la serie Baskonia-Barcelona. Está 1-0 para el equipo vitoriano.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
La selección española ya está preparada para iniciar mañana el viaje hacia la segunda estrella. El equipo de Julen Lopetegui tiene día libre hoy antes de poner rumbo a Krasnodar. Ayer se hizo la foto oficial y recibió la visita del presidente del gobierno. El de Rusia va a ser el cuarto mundial para Sergio Ramos, Andrés Iniesta y Pepe Reina. El récord lo tienen con 5 participaciones el italiano Gianluigi Buffon, el alemán Lothar Matthäus y el mexicano Antonio Carvajal. Será la despedida de Iniesta con la selección. Quién sabe si nos guiará hacia esa segunda estrella.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Charlotte es música callejera en Londres y el ayuntamiento le facilitará un lector de tarjetas de crédito para poder recibir donativos por esta vía.
Más londinenses podrán mostrar su apoyo a los talentosos artistas callejeros de la capital.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En cuanto despeguemos hacia el límite de la atmósfera, emprenderemos uno de esos grandes viajes, pudiendo aterrizar en un momento.
Cariño, ¿cuáles serán los destinos a los que podemos irnos? ¡Ah, sí!
Aterriza tu nave en Tailandia, Sudáfrica o Estados Unidos con TUI y Nautalia Viajes, que las vueltas dan mucha vida.
En Verti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no. Sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 9 minuts que passen de la una. Seguim en directe al migdia COPE Tarragona. Des d'ara i fins les dues ens queden moltes històries per explicar, històries properes, molts protagonistes, així que no se'n vagin. 30 segons i ens hi posem.
En cuestión de pinturas, algunos solo pueden ofrecerte precios bajos. En Matoga te ofrecemos calidad, precio y servicio. En cuestión de pinturas, no lo dudes. Matoga. Matoga, 30 años ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Te esperamos en Tarragona, Reus, Camclà, Vilaseca y Cambrils.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Jove Cambra Internacional de Reus, a les ones.
Què vol dir quan sona això un dimecres entre la una i les dues del migdia? Doncs que el següent que senten és que jo dic molt bon dia, Jordi Cervera, com estàs?
Bon dia, Mònica, ja amb ganes de tornar,
Clar. Escolta, hem de dir que hem rebut trucades de l'espai de la setmana passada, que vas parlar d'aquest projecte, no?, que us va portar fins a Lesbos, que t'hi torna a portar d'aquí poquet, que ens n'hauràs de tornar a parlar abans de marxar.
En parlarem.
Sigui aquí o sigui un altre moment durant la setmana, tu no pateixis que fem forat, però sí, perquè la gent li va agradar molt l'objectiu que teníem al final, no?, explicar com des d'una idea s'acaba materialitzant, això, a través de Jove Cambra, o sigui que l'enhorabona per la feina, Jordi.
Molt bé, Mònica, i gràcies a totes les persones que van trucar i dir-los que seguirem treballant pel projecte, pel programa i sobretot per aquestes persones. Que, bueno, hem de dir que avui, abans de començar el programa d'avui, l'edició d'avui, volem fer un guinyo, no? un petit detall,
sí,
a una situació que s'està vivint avui a Lesbos, a l'illa grega de Lesbos, on arriben tots els refugiats. Hem de recordar que hi ha quasi 4.000 persones en el camp de Mòria, 2.000 al camp de Karatepe. Doncs bé, la setmana passada hi van haver una sèrie de revoltes, baralles, lluites dins del camp de refugiats, i més de aproximadament unes 200 famílies, que són 600 persones, van decidir abandonar el camp de refugiats perquè no sentien segurs.
Imagina't.
Bueno, no? Imaginem-nos si damunt que t'has tingut que desplaçar a un altre país, no et sents segur a on estàs vivint, que estem parlant de que viuen en tendes de campanya.
Sí, sí, vas fugint de l'horror màxim, no? I quan se suposa que estàs en un lloc que has d'estar segur, passen...
Surs de la paella per caure a les brases.
Exactament, no? Aquestes 600 persones que dius han trobat l'ajuda d'una ONG, per sort, no?
Exactament.
Que són les que estan salvant aquí la cara als governs, de fet, aprofitem allò per dir-ho.
Ni més ni menys. Es diuen House of Humanity i ells han decidit, doncs, amb recursos propis, de la seva pròpia butxaca, estan pagant per comprar menjar, tendes de campanya, perquè aquestes 600 persones puguin tindre un lloc on viure. Llavors, bé, des d'aquí, per rendir-nos a aquesta iniciativa que ha tingut House of Humanity i dir a totes les persones, tots aquells refugiats que han tingut que marxar de casa, dedicar-los una cançó que ara sonarà, i que diu que no importa on vagis, no importa on caminis, que sempre hi haurà algú al teu costat, així que aquesta va per totes aquelles persones que avui tenen que marxar de casa.
Doncs vinga.
No matter who you are, no matter where you go, in life you're gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you're gonna need somebody to stand by you.
When the night has come.
És curiós perquè en la darrera setmana ha sorgit en diverses ocasions al programa el tema dels refugiats. Mira, es començava parlant d'aquest tema. Vam tenir la setmana passada també el programa a una banda, els Pink Pony, que justament el seu darrer disc han dedicat una cançó a aquest problema. La cançó es diu La Frontera, el disc es diu La Ràbia i la Calma. Si el volem buscar, doncs se'l podem fer. I justament, mira, fa pocs dies llegia un reportatge que parlava d'una síndrome que afecta els refugiats, en aquest cas a Suècia. Només ha passat a Suècia. És el síndrome de la resignació, i és un tema molt curiós del que, mira, em dones una idea perquè en podríem parlar un dia al programa. S'ha detectat en persones a les que estan en un procés de deportació, en aquest cas refugiats sirians, eren els protagonistes del reportatge, en que el moment en què saben que han de tornar entren en coma. O sigui, realment, i només ha passat a Suècia això de moment, però és un coma real, és a dir, no és induït ni per cap medicació ni és estic fent veure que em fa mal el braç, no? Suposo que el cervell desconnecta de tal manera davant l'horror d'haver de tornar que entren en coma. Hi ha dues germanes que porten 2 anys en coma. O sigui,
jo he de dir, Mònica, que puc arribar a entendre'ls, perquè sí que és cert que quan ells marxen d'aquest horror arriben aquí totalment traumatitzats, en un estat de xoc permanent, on moltes vegades els hi costa parlar, els hi costa comunicar-se. No et parlo de que siguin més quedats o menys, no, que els hi costa vocalitzar. Uh-huh. Ells tartamudegen,
sí.
I és molt fort, perquè això està provocat per aquest estrès. Persones que inclús que... Bueno, els hi comença a caure el cabell, dones que els hi cau el cabell, i això ho he vist amb els seus propis ulls, és espectacular. Uh-huh. És una situació molt, molt complicada.
Molt complicada, i no n'hem de deixar de parlar, a més, que a vegades entre el soroll de tot el que passa a prop ens oblidem del que està passant no tan lluny.
No costa res, no? Dedicar un parell, 3 minutets doncs, per recordar-nos d'aquells que ho estan passant més malament.
Doncs vinga, recordatori fet, si cal, el fem cada setmana, això, no hi ha problema, dedicar-hi uns minuts en això, i tenim més coses avui, perquè has portat també... bé, avui sí. És un viatge, avui em sembla, per Catalunya, no? Per les joves cames de Catalunya.
Nostra, exacte, sí. És un viatge per casa. Vam fer, en el seu dia, no sé si te'n recordes, Mònica, que vam agafar l'avió,
sí.
Vam anar a Anglaterra, vam anar a Estats Units... Avui no agafem l'avió, potser agafem l'autobús, no?
Sí, sí, perquè els hem d'agafar el Rodalies malament.
Sí, exacte, tindríem retard, probablement. I bé, el que fem avui és agafar doncs, aquest autobús per anar a 3... Visitarem les 7 joves cambres que hi ha a Catalunya. Uh-huh. Però com que no tenim tant de temps, avui el que farem serà 3, en visitarem 3.
Molt bé.
I per visitar aquestes 3 joves cambres, jo he cregut que el millor era que els seus presidents, que se'ns han presenciat d'una manera o d'una altra, doncs ells ens han dit quin és el seu programa més important, el seu projecte insígnia de cada OLM, de cada organització local. Començarem amb Barcelona, d'acord? Amb el Jordi Trunes, que és el seu president.
Vinga, escoltem.
Hola, el meu nom és Jordi Trunes, president de Jove Cambra Barcelona, i el nostre programa principal és Jornades Solidàries.
Jornades Solidàries.
Les Jornades Solidàries, que de fet van tindre lloc fa 2-3 setmanes i vam tindre una representació de la Jove Cambra de Reus donant un cop de mà, encapçalada pel nostre president, per l'Adrià Gramunt, amb 2-3 júniors més, van anar donant un cop de mà, i és un programa molt bonic, que a mi em va agradar molt, perquè ells el que fan és durant tot un dissabte al dematí van a un menjador social i reparteixen els aliments, reparteixen esmorzar per a les persones que no tenen sostre, sense sostre de Barcelona, i ho fan amb diners posats per la Jove Cambra de Barcelona. És a dir, ells posen el capital per poder comprar aquest esmorzar. Uh-huh. I després de repartir l'esmorzar, se'n van a fer un recapte d'aliments a un supermercat.
Ah.
Llavors, bé, trobo que és una molt bona iniciativa, perquè d'aquesta manera el que fan és conscienciar els joves de la Jove Cambra i també de la societat de què és el que passa a Barcelona. Recordem que a Barcelona hi ha un... De fet, crec que és de les ciutats europees amb més homeless, més persones sense sostre, que tenen per metre quadrat, per dir-ho així, no? És crida molt l'atenció aquesta dada. La veritat és que sí.
Doncs aquest és el projecte insígnia, has dit tu, el que dedica més atenció a la Jove Cambra de Barcelona, en aquest
cas. La Jove Cambra de Barcelona, el projecte que el Jordi Trunes, que és el seu president, ha volgut remarcar, era aquestes jornades solidàries. Mm-hmm. D'acord?
Molt bé, doncs vinga, però on seguim la ruta?
Seguim, marxem cap a Lleida, cap a la terra ferm.
Hombre.
Sí, amb el Cesc Lletjós, que és el seu president. El Cesc té, doncs, la meva edat, té 25 anys, i ell ens ha enviat el següent àudio.
Hola, sóc el Francesc Lletjós, president de la Jove Cambra de Lleida, i el nostre programa insígnia és els Premis Lleidatans.
Premis Lleidatans.
Premis Lleidatans. Els Premis Lleidatans, Mònica, jo no sé si tu has estat mai als Premis Gresol que donaven aquí a la ciutat de Reus.
Sí, bueno, a més es donen ara el mes de juny.
Exactament, no? Molt bé, està al cabre, està al cabre. Uh-huh. A veure si ens donen alguna cosa, no?
Jo crec que aquest any ja estan repartits, ja Jordi, està, ja, aquest any ja. Ni tu ni jo.
Fem tard. Doncs la gala dels Premis Lleidatans vindria a ser com uns Premis Gresol, però només per persones de Lleida.
Uh-huh.
És a dir, se'ls dona hi ha diferents categories, doncs el jove emprenedor de l'any, l'empresa que més s'ha promogut econòmicament de l'any també, no? És l'any natural del 2018 en aquest cas, era la 7a edició. ja porten set edicions d'aquest Premis Lleidatans, i bueno, hem de dir que han comptat amb representació de la Junta Internacional de la Jove Cambra.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, és un dels programes més importants, jo diria, a nivell de Catalunya.
Uh-huh. A nivell de Catalunya. És una manera de destacar la feina que es fa sense sortir de Lleida, diguéssim, però suposo que també fora, no? Que també és una de les coses que la Jove Cambra feu, és allò d'exportar, diguéssim, els projectes i el talent, no? Que es parli també de Lleida, en aquest cas, o de Reus, fora, a través de les altres Joves Cambres.
Sí, exacte. És fa un parell de setmanes vam parlar dels TOIP, dels Premis TOIP, sí. Que eren aquells les 10 persones més excel·lents de l'entorn. Doncs sí, una miqueta, Lleida és el que pretén és això, no? Exportar aquest talent que tenim a casa, que moltes vegades no ens en donem compte del que tenim. I et veu una persona dels Estats Units, doncs escolta, mira, un estadounidense que ha fet això, ha fet l'altre, escolta, però és que a Lleida també tenim un senyor que ho fa això.
Que ningú no? És profeta mai a casa seva, per desgràcia.
Exacte, exacte. Però jo crec que a casa nostra encara és més complicat, eh?
Pot ser. Sí, apreciem sí. Abans el de fora que el nostre. I exacte. Això a Lleida ens passa especialment.
Bueno, clar, home, Mònica, tu ets de Lleida.
Parlo amb coneixement de causa.
Bé, ho deixem aquí, si no la Mònica no podrà tornar mai més a
Home, espero que sí, però bé, s'ha de dir això també, el que fem bé i el que fem malament.
Està clar. Que
moltes coses bé i de vegades no les sabem explicar, jo crec que això passa en general,
Passa. I també m'agradaria destacar, de Lleida, tenen un altre esdeveniment, un altre programa, que és més aviat lúdic, que és l'Aplec del Caragol. Tu deus saber de què va això, no?
Què m'has de dir si va ser ara, la setmana passada?
La setmana passada ja va ser, exacte. I vas estar?
Una mica, una perquè miqueta. encara estava una mica perjudicada.
Molt bé.
I clar, és un lloc on si no estàs al 100%, doncs home, tampoc clar. És perillós. Però, home, és una meravella. No sé, tu hi has estat?
Jo encara no hi he estat.
Bueno, no m'ho puc creure. Invitació formal ara mateix des de la Jove Cambra de Lleida als companys de Reus, si us plau.
No, hi van ser, fet, el nostre president, l'Adrià
Gramunt. Ell sí?
Sí, hi van anar entre 8 i 10 persones de Reus.
Que això s'ha de viure amb la penya.
I només faltava el senyor Jordi Cervera.
No, Jordi, molt malament.
L'any que havia d'anar sí o sí. L'any que havia d'anar sí.
Uns caragols, clar.
Bueno, pels oients, què és la plaga del caragol? Bonica?
Bàsicament són 3 dies de menjar i veure com si s'acabés el món, bàsicament. Però és sí, així resumit seria
suposo,
això.
Per veure, suposo que aigua, amb gas.
Pots veure el que vulguis.
Ah, val.
Aigua, en tot cas, si veu cervesa serà Sant Miquel, que amb això Lleida són molt nostres.
Molt bé.
Però sí que és veritat que és una manera de compartir amb la penya. La gràcia és que tu tens la teva penya i estàs tot l'any esperant que arribi l'Aplec del Caragol per juntar-te, menjar caragols de les mil maneres que siguin i passar-t'ho bé i ballar i riure i estar 3 dies allà vivint la festa, perquè allà comences divendres a la tarda i fins diumenge no tornes a casa,
I dilluns, suposo que dilluns no pots anar a treballar.
Hi ha molta gent que s'acostuma a agafar festa. Són els covards.
Sí, jo crec que sí. Bueno, entenc que la penya és el grup d'amics, no?
Exacte, les colles. Doncs cada colla, que n'hi ha, per exemple, Jove Cambra, entenc que té la seva. Poden ser d'entitats particulars, que tu comences amb uns grups d'amics i bé, les colles són molt grans, però els collistes hi fan això, l'aplequet de tardor. Ja la cosa ha anat creixent, Però la festa grossa és al maig.
Ah, hi ha la plaqueta de tardor.
Home, clar, doncs aquest pot ser que et convidin, el de tardor.
És el que t'anava a dir, el de tardor. Podria anar a treure el cap, però no seria el mateix.
Treu el cap. És un tastet, perquè així arribes preparat al maig.
Ara que has dit això dels caragols, Mònica, m'he recordat, hi ha una frase dita que em fa molta gràcia, i diu, tinc més gana que el que va descobrir que els caragols es podien menjar.
és que això és molt territorial, també,
Sí,
igual
sí,
aquí
sí,
hi ha molta gent que els caragols dius, ai... No. És molt cultural.
A casa meva som molt de menjar caragols, a mi em costa. S'ocupar amb el suquet.
T'hauràs d'anar acostumant, si vols anar a plec,
Sí, no malament.
Perquè si no malament ho tens complicat, si no...
És com el que va a l'Octoberfest
i no veu cervesa.
Exacte. Exacte. Molt bé, Mònica. Bé, i per últim, anem a Tarragona, a la nostra Jove Cambra veïna, i anem a escoltar el Raül, el president de Tarragona.
Vinga.
Hola, sóc en Raül Gil, president de la Jove Cambra de Tarragona, i nosaltres hem estat formadors dels voluntaris dels Jocs del Mediterrani.
D'actualitat total,
Sí. La veritat és que a mi aquest programa insígnia m'ha cridat molt l'atenció perquè mostra realment com Jove Cambra s'adapta amb la necessitat del que necessita en aquell moment la societat. Estem parlant, doncs, es duen a terme uns Jocs del Mediterrani, es necessita un gran nombre de voluntaris. Uh-huh. Crec que, no sé si van dir, entre 2.000 i 2.500 voluntaris. Clar, acomodadors, persones que estiguin servint de repostaria, no? qualsevol entorn, sí que és veritat que necessites un mínim de formació, ja sigui doncs, de com parlar en públic, de com gestionar equips a les persones que siguin més responsables. Doncs la Jove Càmera de Tarragona, en el seu dia, el 2017, que era quan tenien que ser els Jocs del Mediterrani...
Sí, clar, hem tingut una mica més de temps per preparar els voluntaris, diguem-ho així.
Està bé.
Un temps extra.
No hi mal que por bien no venga, no? Doncs exacte, hem pogut fer unes hores extra de formació. I des d'aquí jo volia felicitar la Jove Càmera de Tarragona perquè em sembla que no és un programa que es faci any rere any, perquè no, és un esdeveniment esporàdic.
Uh-huh.
Exacte. Però ho trobo molt ben trobat, perquè sí que és cert que nosaltres tenim doncs, potser aquest coneixement de com gestionar equips, doncs què millor que compartir-ho amb la gent que ho necessita en aquell moment, que són doncs, els voluntaris de Tarragona 2008.
I suposo que també ha estat un repte per ells, en aquest cas, perquè, com tu deies ara, han hagut de formar gent en camps molt diferents, en els que probablement han hagut de buscar la persona adient, no? Sigui de la Jove Cambra o no, sigui de fora, per exemple, doncs, per voluntaris, per coses molt concretes, no?
Exacte. Sí que és cert que hi ha hagut una sèrie de cursos de formació que han sigut bàsics i comuns, no? I aquests sí que els ha pogut impartir doncs, la mateixa Jove Cambra. Però, per exemple, doncs, a un vigilant de seguretat que li hagi d'explicar doncs, com fer una reanimació o com actuar en cas de masses en estat de pànic, no? Doncs sí que és cert que aquí han tingut que recórrer a altres entorns i jo crec que han fet una feinada espectacular als companys de Tarragona. Mm-hmm. Molt bé.
Molt bé. Sí. Escolta, porta'ns un dia el president de la Jove Cambra de Tarragona.
La veritat és que jo, abans d'acabar l'any, Mònica, vull portar tres presidents de fora de Reus. I un d'ells és el Raül, que el tenim aquí, al costat.
Estem en temps de descompte, jo t'ho dic, que comença el mes de juny
sí,
i això...
Abans ho dèiem, que se'ns acaba ja la temporada.
Se'ns acaba la temporada, el juliol aquí tanquem paradeta.
Ara ve ja la recta final, hem de recordar, se'ns acosta el 50è.
És veritat?
Sí.
Estem a un mes.
Un mes exacte.
Un mes exacte.
Un mes exacte, no? Però sí, més sí. Amunt, més avall, perquè això és el 7, doncs sí.
Un mes exacte, sí. Des d'avui. Jordi sí, Cervera, sí, sí, sí. Jo t'ho dic perquè calendari d'allò, hem de posar un cronòmetre, un compte enrere.
Jo crec que la nit del 50è ens passarà tan ràpid, perquè és com que portem un any esperant que només parlem del 50è.
Prepares un casament que passa tot molt ràpid, no?
Clar, però el casament, com qui diu, encara tens, la tarda, no? Depèn de com facis la cerimònia. Però sí que és... I he de dir que tenim presentadora oficial.
Ah, sí?
Sí, tenim presentadora.
M'ho pots avançar?
Jo sé que t'agraden les exclusives, Mònica, es paguen bé, sé que la pagues bé. Ara de fora de micros parlem del preu.
T'agraré un vermut.
L'Elisabet Carnicer
molt bé.
Ens farà de presentadora del 50è.
Tenim la primícia del dia, senyores i senyors.
Tenim primícia, tenim que la presentadora del 50è serà l'Elisabet Carnicer i que hi haurà moltes més sorpreses per al sopar.
Doncs així que... ens les aniràs deixant. Ja veig que em contagotes, ja veig que l'estil és aquest.
Poquet a poquet. Això és màrqueting pur.
Està malament. No, està malament el sistema? Està bé. Perfecte. Bé. Doncs, escolta, com diem, porta'ns un dia el president de Jove Cambra, perquè, clar, a veure, aquí, cinc paños calientes, que es diu. Aquí la rivalitat Reus-Tarragona entre Joves Cambres existeix o no?
La veritat és que no. Entre Jove Cambra, no, en absolut, De fet, sempre hi ha molts programes que els fem conjunts, que ens donem un cop de mà, doncs, si fa falta voluntaris, escolta'm, l'Adrià no truca al Raül. Raül, mira, em fan falta, jo què sé, 10 voluntaris perquè fem això i no arribem. I ells ens el cedeixen. La veritat que hi ha molt bon rotllo entre totes les Joves Cambres. Sí que és veritat, no?, que al final, doncs, entre una i l'altra sempre intentes millorar una miqueta el que l'altre.
Però això és sa.
És una competència sana, exacte. No hi ha una rivalitat que diguis, ostres, aquests dos no es poden veure.
Bé.
La veritat és que hi ha molt bon rotllo.
Com ha de ser, sí senyor. Doncs vinga, l'espero un dia que vingui. Bé, ja tu t'espero la setmana vinent.
Setmana que ve més i millor.
Seguim recorrent Catalunya, no? La setmana que ve
passarem per Vilafranca, Sabadell, Girona. La setmana que ve tenim feina. Veniu amb ganes i sobretot esmorzeu, perquè és un llarg.
És important. Doncs ja sabeu, dimecres vinent, a partir de la 1, el Jordi Cervera tornarà. Mil gràcies, Jordi. Bona setmana.
Molt bé, Mònica. Fins la setmana que ve. Adéu.
Arribem pràcticament al punt de dos quarts. En minut i mig seran dos quarts de dues. Ens aturem 3 minuts per la publicitat i toca que, doncs, parlar de llibres. La veig entrar ja a l'estudi, la Marta Magrinyà. Ara, en un moment, 3 minuts.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPE Tarragona.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Detectado nuevo paraíso en la Riviera Maya. Lo llaman Blue Bay Gran Esmeralda. Tiene Caribe, palmeras, 5 estrellas y avión desde Madrid. Todo. Que sí, que todo incluido y durante 9 días y 7 noches desde 950 euros.
Y eso, que las vueltas dan mucha vida, ya tú sabes. Nautalia Viajes.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pàgina 0.
La Nina ja no era la mena de persona que acceptaria una possibilitat tan inversemblant sense presentar batalla. La seva racionalitat havia estat en pugna amb la probabilitat entre 1 milió que aquella història fos veritat. No obstant això, si es partia de la hipòtesi que l'Anastàsia havia sobreviscut, per què no podia, per les forces de l'atzar, haver acabat els seus dies a Barcelona? Per què no creure's aquella història extraordinària, però tan ben teixida i seductora com una llaminadura? El Pàgina Zero d'avui és per On ets, Anastàsia? És la darrera novel·la de la reusenca Marta Magrinyà, i a la Marta la tinc avui a l'estudi. Marta, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te per aquí, que te la devia aquesta entrevista, que ho sé, eh?
No, igualment, un plaer per mi. Les entrevistes sempre són benvingudes, a més sé que teniu moltíssima feina i al contrari, que és d'agrair que a poc, bueno, que aneu portant autors i que hi hagi programes dedicats a la literatura i als llibres.
Això mateix, que falta fa. S'ha de llegir més, eh? Jo crec que hauríem de llegir molt més del que llegim.
Sí, sembla un tòpic i sembla, a mi no m'agrada gaire parlar d'això perquè sembla que els autors sempre estem plorant i ens estem queixant, allò típic, no? Tothom, la gent no es va prou al teatre, no es llegeix prou i tal. Jo què t'he de dir? Que s'hauria de llegir. Però sí que penso que a vegades molta gent no ha descobert el plaer de la lectura, senzillament perquè associem a la lectura. Això passa molt ara a la meva filla, que és adolescent, que com que t'obliguen a llegir una sèrie de llibres a la teva vida quan comences, que són com, jo dic, ells s'ho prenen com una medicina per ma filla, i mira que sa mare és escriptora. Però com que no sé què estem fent malament quan pugen des de petits, que s'ho prenen com una obligació. I llegir un llibre no és una obligació.
En absolut,
és una diversió. Clar, és com allò, gent que et diu, no, m'he de llegir tal llibre. Dic, no, t'has de llegir, no és una recepta. Si t'agrada i et diverteix, llegeix-te-li. Si no, escolta, fes una altra cosa. Potser ens plantegem a vegades els llibres massa seriosament, no?
Sí.
No que anem a un teatre o a un concert perquè allò ens agrada molt. No és, no, m'he de llegir aquest llibre perquè toca, que diuen que és molt bo. No, passa-t'ho bé amb el llibre. I si no, no te'l llegeixis.
Exacte. Mira, justament aquest any per Sant Jordi, el programa especial que vam fer un exercici que era agafar les lectures obligatòries que hi ha ara mateix per als estudiants de batxillerat, per les assignatures comunes, i vam plantejar als convidats d'aquell dia que els semblaven, no? I alguns deien que faltava una mica de renovació, que hi havia coses que són imprescindibles, però és veritat que quan t'imposen una lectura, si no t'agrada especialment llegir, potser l'agafes allò amb una mica de reull i ja t'entres de costat.
Sí, és difícil, perquè si els fas llegir els clàssics sembla que és avorrit i estan desconnectats. Jo penso que els clàssics s'han de llegir perquè és bàsic i els has de llegir, escolta, perquè si no tens una sèrie de referents culturals, una base cultural per anar als museus, no sé. Però és avorrit. Si els hi fas llegir coses actuals, però que tampoc tenen un gran valor, a vegades penso, home, ja que dediquen el temps amb això, podien estar llegint una obra, no sé, de la literatura universal. Reconec que és complicat. Potser també és la manera d'ensenyar, de la pedagogia de quan estan llegint un llibre, com el professor, o sigui, com es tracta aquest llibre i com fem que sigui interessant. Que ells comencen i diuen, això no m'interessa perquè és de la Guerra Civil, o no m'interessa perquè és de tal. Com fer que aquest alumne vegi que en aquella època la gent era com nosaltres, que tenien els mateixos sentiments, emocions, aspiracions, que s'identifiqui, no? Potser és la manera com els introduir... No sé, és molt difícil, Jo ara aquí dono lliçons, però segur que donaria classes i dirien, quin pal aquest amb els seus rotllos, no? No sé, és difícil, però sí que és veritat que hi ha països on es llegeix molt més, tampoc fa tant de bo com aquí, ni tenim tantes alternatives, però no sé... alguna cosa hauríem de fer, perquè jo sí que detecto amb els joves, aquest és un altre debat, que molta gent no sap coses, però bàsiques, que a vegades dius, que fort!
Com pot ser, no?
Com pot ser?
No ens portem, no? El salt generacional que ha passat, no? Tants anys.
Sí, parlo com una vella, però dius, home, s'ha de saber el que és això, aquesta obra, perquè és que si no... On vas?
Exacte, a mi em passa molt això, jo crec que m'estic fent gran una nota amb això, perquè penso, això ho dic massa sovint.
No, que és molt lleig i sembles un vell, però vaja, que tenen molt d'accés a informació ara, això també és la típica crítica de iaio, no? Ara amb el d'internet i no, però coses molt bàsiques, tenen 20 anys i jo tinc nebots, ara ja sóc grandeta, que tenen aquesta edat, i escolta, i que treuen unes notes i tal, i els hi dius, qui és el president de Rússia? Ah, jo què sé. Coses bàsiques d'aquestes que dius, no t'interessa un... una cosa tan important,
exacte.
No? Ostres.
Sí. Ha sortit Rússia. Aquí,
com que estàvem a Rússia, m'ha traït el subconscient. Però és que això és un exemple real, no? Que vaig preguntar i va dir, jo què sé? I vaig pensar, té 20 anys i no. Jo crec que a la nostra època, potser no sabíem altres coses, però aquestes, una miqueta bàsiques, no sé.
Hi havia certa base que potser ara, no?
Potser ho tinc idealitzat, és allò de qualsevol temps passat fue mejor, però no ho sé.
En aquesta novel·la, Marta, a On ets, Anastàsia, has mirat el passat. Està ambientada en el present, no? Això pot passar perfectament al 2018, però és mirant al passat i concretament a la Revolució Russa, a Rússia, no? I la llegenda, la història dels Romanov.
Sí, l'any passat era el centenari de la Revolució Russa. Llavors, això, quan se'n va començar a parlar, no l'any passat, sinó 2 anys abans, clar, perquè la novel·la està editada de l'any passat, va sortir el novembre, vaig començar a pensar en aquest tema. Sempre m'ha interessat molt la història russa, tinc uns vincles personals amb Rússia, he sigut lectora, sempre dic que el meu autor predilecte, entre d'altres, però ha sigut Tolstoi, ho he llegit tot sobre Tolstoi. Llavors m'interessava molt, i el tema del Romanov és que ho té tot, no? Glamour, riquesa, tragèdia, una família, una parella que estaven enamoradíssims als arts, els pares d'Anastàsia, una cosa en aquella època que es casaven molt per interessos i tal, es van casar per amor, guapíssims tots dos, les nenes les veus a les fotos, el nen hemofílic, bueno, és que ho té tot, si haguessis
sí,
volgut...
La veritat és que inventar-los no t'hauria sortit tan bé.
Exacte. Sí, sí. I a partir d'aquí me va interessar molt la figura d'Anastàsia, sempre ha format part dels de la nostra generació, perquè és allò que diem, ara la gent jove, hi ha gent jove que m'entrevisten i no tenen, per ells Anastàsia no és un referent, no han vist les pel·lícules. Bueno, nosaltres ho vam viure com molt present i ara per ells és una figura molt llunyana i molts no saben ni qui és, no? Això que dèiem, no? Però per nosaltres va ser una figura controvertida, enigmàtica, no? I bueno, se'm va acudir això a pensar, i si aquesta noia hagués sobreviscut i hagués acabat els seus dies, no sé, posem-li a Barcelona, doncs au.
Podria ser, perquè la protagonista no és Anastàsia Romanov, però sí que és la Nina, i en aquest cas la Nina té, per casualitat, no?, li apareix un vincle amb la història d'Anastàsia, no?, com una infermera de la Vall d'Hebron, de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, acaba connectant-se amb el Romanov. Aquí és on ve la ficció, de la que ens proposes, Marta.
Sí, jo crec molt, a mi m'agrada molt els plantejaments aquests, jo crec molt amb la màgia, i a més soc una persona molt romàntica, ja ho sabeu, i crec molt amb la màgia i una mica amb aquest realisme màgic, no? I llavors aquesta idea de començar que 100 anys després, a més aquí hi ha una història d'amor després de la Nina i un personatge desconegut, la novel·la passa en 24 hores, durant les quals ells dos per casualitat, per atzar, coincideixen d'una manera molt, molt una mica tortuosa.
Sí, no desvetllarem, no farem spoilers.
Sí. I hauran de descobrir en 24 hores una vigília de Nadal, que és una altra data per mi simbòlica, que m'encanta el Nadal, hauran de descobrir si aquells papers o si aquella història és autèntica o no, o si més no ho intentaran. I llavors tot aquest simbolisme m'encantava que 100 anys després de la suposada presumpta mort d'Anastàsia, ara sabem que ja es van fer proves d'ADN i que és que sí, però mira, com que jo sempre ho podem qüestionar tot, perquè no hi érem i no sabem, i com que ens diuen moltes mentides, moltes vegades, no? Després descobrim quantes mentides ens han explicat al llarg de la història, ho poso en qüestió. Aquest simbolisme de que 100 anys després l'efecte papallona, que diem, la vida d'Anastàsia, la vida tràgica d'Anastàsia 100 anys després acabi provocant una història d'amor molt xula.
Sí, la veritat és que és el que tu dius, no? Són 24 hores frenètiques en les que vas doncs, vivint aquest, diguéssim, el minut, no? El minut a minut, la història de la Nina i el Marc, en aquest cas, sempre mirant al passat, posant-nos aquestes dosis de història, de llegenda, no? Dins les vides d'ells al 2017 o al 2018. Diries que és una novel·la d'amor? Perquè parles d'amor, però hi ha molts altres ingredients.
Sí, bàsicament parlo d'amor, perquè a mi les històries d'amor m'agraden molt, però, a veure, és una història en la que jo volia explicar, perquè llegint una mica, jo no sóc una experta, sempre dic que vull llegir sobre el Romanov i l'interès hi ha de buscar llibres d'historiadors, d'experts que en saben més que jo, però a mi sí que m'ha interessat el tema, he llegit molt sobre el tema, no?, la broma. La qüestió és que el Romanov, elles qui eren en realitat? Tu veus els personatges, veus aquelles noies en aquelles fotos en blanc i negre, allí estàtiques, no? I veus unes zarines poderoses de l'imperi, el tsar tenia el seu imperi a la 8a part del món, no? L'home més poderós del món durant molts segles, una dinastia mil·lenària. Però qui eren ells en realitat? Darrere d'això hi havia persones. I com eren aquestes persones, no? I com sovint jutgem a la gent pel que són i no per com són? En aquest cas és molt clar, perquè Anastàsia va morir amb 17 anys. Com era ella realment? Llavors això ho lligo amb la història dels dos personatges de l'actualitat, que també, al final, la conclusió és què som en realitat i què semblem.
Exacte.
I la importància que donem a vegades a les aparences, o com veiem una persona i fem una fotografia d'ella o ens imaginem que és una cosa que no és, no? La diferència entre el que som i com som en realitat. És bàsicament del que va la novel·la.
Exacte. De fet, si llegeixen el llibre, que si no ho han fet ja, ho han de fer, On ets, Anastàsia, Capital Books, el tenen a les llibreries, quan l'acabes, a mi em dóna la sensació que al final tot encaixa, no? Que has fet com un puzzle en què hi ha una peça que és la Nina, el Marc, no? L'Anastàsia, el Romanov, aquestes impressions, tot el que passa pel mig. Tu tenies això planificat des del principi o et va portant una mica la història, Marta?
A veure, la història, jo normalment que sóc molt desordenada i molt poc disciplinada, molt apassionada i escric així molt ràpid i tal, sí que tu la vas construint al teu cap. Però és veritat que després, que no és veritat que diuen que els personatges et porten, a veure, et portes tu mateix, el teu el subconscient, però sí que és veritat que hi ha coses que no les tens planificades i després van sortint soles i van lligant. Jo tinc molta obsessió per lligar coses, eh? Jo escric molt ràpid, escric molt poc, puc estar escrivint només a lo millor 2 o 3 setmanes, però sí que el meu cap està constantment com obsessionat amb el tema i donant-li toms. Llavors, al final acaba lligant tot i acaben sortint detalls, coses que no havies previst i que les poses i després finalment dius, ai, però si això ha lligat tot. Però, clar, en el fons no és tampoc, o sigui, ets tu mateix que el teu treball al final acaba donant fruits, però d'una manera evidentment subconscient, que ni tu mateix ets conscient, perquè potser has posat allò, però és que allò ho has posat, perquè després et lliga amb allò altre, i sí, sí que sóc molt obsessiva de que tot sigui, com tu dius, un trencaclosques on al final lligui tot, perquè a mi me fa molta ràbia quan miro sèries, que jo sóc, m'agraden molt les pel·lícules, a mi m'agrada de veure històries, quan no, me lliguen bé les coses i me'n queda alguna de penjada, no? Jo sóc la típica. Vull dir que sempre dic, ja, però, i amb allò què ha passat? No.
Exacte, i aquella peça, aquella peça del trencaclosques, on és?
Clar,
què en fem amb
se
això?
Se l'han descuidat o no ho han sabut com lligar-ho o no, no sé què, i llavors sí que m'agrada molt lligar-ho tot. Mm-hmm. Pel lector, no? Perquè sí, penso que el lector té més satisfacció si al final entén tot com ha acabat, no?
Clar, clar, no, a mi m'ha passat això, eh? Perquè, clar, jo he llegit, jo que ja l'he pogut llegir, arribes a aquell últim capítol i dius, mira la Marta aquí, aquest tom que ha donat aquí al final, no? Que no me l'esperava, però ara em lliga tota la
clar,
història.
No? Perquè he dit allò, i per clar, de vegades durant la novel·la llegeixes... Jo, com que tinc aquesta ment així, va recargolada, no? Després ja quan veig sèries, pel·lícules o llegeixo un altre llibre, de seguida la gent em diu, és molt avorrit mirar coses amb tu, sempre saps el final. Dic, no, no és que sé el final. Però jo sé com pensa el que crea la història. I va tirant molletes. Vas tirant molletes. En sé que es diu una cosa que dius, a què bé cuento ara parlar de l'any 32. Ja t'ho he dit, perquè al final això tindrà una explicació.
Tot sí? Té un sentit, sempre.
Sí, normalment l'autor, clar, com que té la possibilitat de construir la història, ja et va tirant com... No, te va donant pistes que tu en aquell moment no les veus o no les entens, però al final ja entens.
Ja ho entendran, al final ja sí, ho entendran, sí. O sigui, no la deixin fins al final. És una novel·la, aquesta on ets Anastàsia, molt diferent de la darrera que vas venir a parlar-ne, no? De la força del vent. És una cosa volguda, tenies ganes de fer una cosa completament diferent, sorprendre'ns una mica...
Sí, a veure, aquesta és la sisena novel·la. Jo les tres primeres passaven en llocs ficticis, a més les vaig publicar amb editorials de Barcelona, amb la qual cosa vaig començar sent més coneguda, o sigui, venia molt més allà que aquí, sincerament, no? Llavors després vaig fer una novel·la de Reus, supercontenta, va tenir molt d'èxit, a més amb molt darrere fons. Uh-huh. Jo justament feia sempre coses fins i tot en llocs ficticis perquè així em permet desenvolupar la història com jo vull i no m'he de lligar a cap realitat concreta ni he de ser rigorosa ni res. La primera, Llaço Secret, que passava a Reus, em va obligar a ser molt rigorós. A mi al principi era un repte que em preocupava perquè a mi m'agrada molt deixar anar la imaginació i adaptar la realitat als personatges i no al revés, i allí vaig haver d'adaptar la història a la realitat. Però va ser un exercici molt maco, em va encantar, estic superorgullosa. A més, allí vaig volcar molts records familiars, moltes coses reals. Després, un altre de Reus, perquè també em van dir, ostres, me la van demanar i jo encantada de la vida, però després volia tornar. Això no vol dir que no en torni a fer un altre de Reus, però que n'hi faré sempre a Reus. En vaig fer 3 que no passaven a Reus, 2 que passaven a Reus, aquesta que passa a Barcelona, vull dir que no tinc per què fer sempre el mateix. Més aviat m'agrada canviar, intentar donar als lectors coses diferents, això que deies, no? Dins que, a veure, tots tenim el nostre estil, no? Però coses diferents, sí, sí.
Bueno, aquí l'acció, aquestes 24 hores d'acció estan ambientades a Barcelona, però sí que hi ha la connexió Reus, eh?
Sí, home, el protagonista l'he posat.
Sí.
A veure, havia de ser d'algun lloc que fos de fora. A més, Barcelona, com totes les grans capitals, es nodreix de gent de molts llocs, sí, no? I llavors, doncs, home, ja posats que fos d'algun lloc, doncs em va fer il·lusió que fos de Reus i que, a més, sortís el vermut, a la novel·la.
Clar, surt el vermut, però mira, més el que deia mare d'anar lligant històries i que has d'anar agafant, no? Què ens ha dit la Marta fa una estona? A mi el Nadal m'encanta, no? És una cosa, una data que m'encanta. Doncs, ai, és que el protagonista, un dels protagonistes és de Reus i on, diguéssim, torna, no? Per posar cirereta del pastís, torna a Reus. Tornes a casa, clar.
Aquí ja veiem, casa per Navidad.
Aquí ja veiem que tu, clar, no? Dius, m'encanta, el Nadal l'associes amb casa, amb Reus, per tant, el protagonista, un d'ells, havia de ser de Reus, sí o sí.
Sí, o sí. Sí. I és aquesta cosa de tornar a casa del Nadal, no? També m'agrada molt. Jo sempre havia volgut fer una novel·la que fos per dates de Nadal i tingués tota aquesta simbologia, que Nadal tot és especial, estem especialment sensibles, més oberts a estimar, a perdonar, llavors ells que coincideixin amb unes circumstàncies personals molt difícils tots dos, però la vigília de Nadal, el tema d'Anastàsia, tot això és un... Clar, jo ho necessitava perquè en 24 hores es decantessin les seves vides, es giressin del revés, perquè en 24 hores les seves vides fessin un gir radical, i perquè això passi necessites a una tormenta de vent com a la força del vent... una força superior, inexplicable, sí. Màgica, o un cúmul de circumstàncies que puguin fer que passis de ser la persona més desgraciada del món, com la Nina, a la més feliç del món. Llavors, això ho hem de justificar. Clar. O sigui, ha de quedar justificat.
Clar. Has dit ara, una persona, allò, un problema, és una mica desgraciada, el patiment dels personatges en algun moment. No sé si és una mica D.O. Magrinyà, això, no? Han de patir una mica.
Sí, home, clar, a mi m'agrada fer el sofrir, allò que diuen, una història ha de tenir conflicte, no entès en el sentit de baralla i tal, però hi ha d'haver un conflicte, una cosa que volies i no tens, una cosa de... hi ha d'haver conflicte, entre cometes, en el ben entès que hi ha d'haver un problema. Jo a vegades quan començo a llegir un llibre, una sèrie o una cosa i començo pensant, però aquí on tenim el problema? Hem de tenir un problema, no? O sigui, hem de tenir un conflicte, un assassinat, un... el que tu vulguis, pot ser més violent, pot ser emocional, el que tu vulguis, has de tenir un conflicte. Llavors a mi m'agrada fer patir els personatges perquè comencem amb un conflicte i hem d'anar a veure com aquest conflicte el solucionem. No?
Exacte. Doncs jo els recomano que s'introduïixin a la història de la Nina, del Marc, de l'Anastàsia, no? Que descobreixin aquest conflicte i si el resolen o no en aquesta novel·la de la Marta Magrinyà, com els dic, publicada amb Capital Books. Nou projecte sobre la taula, Marta, o encara estàs gaudint d'aquesta Anastàsia?
Sí, jo, com que treballo en temes molt diferents, en comerç internacional, no sóc una persona que estigui molt... Ja dic, no treballo sempre, no sóc disciplinada, hi ha gent que sempre van escrivint, jo no, jo escric quan en tinc ganes. Normalment són projectes últimament, com que la vida personal és no complicada, però vull dir, tots tenim molta feina familiarment, i tenim altres prioritats, han sigut una mica novel·les que o m'han demanat o m'han dit que estàs fent alguna cosa, llavors t'empenyen una miqueta, o si ja tenies una idea al cap, t'empenyen. Llavors jo en aquest moment estic esperant a veure, gràcies a Déu, últimament ja em passa que ja et diuen, porta'm alguna cosa, i llavors t'obligues, va bé, a vegades a la vida va bé, perquè mentre ho fas estàs dient, no puc, no podré, no tinc temps, no podré, però després al final ho fas i estàs supercontent, i ara en aquest moment, doncs bueno, estic sense fer res, fins que arribi així el moment que vegi algun projecte.
Ens has dit que tu ets d'escriure ràpid, després ja, però quan et ve és una rauxa, no? Ara m'hi poso i no puc parar, no?
És que no puc parar perquè sempre dic, visco la història tan intensament que jo l'escric una mica conforme està passant, no? Jo sempre poso l'exemple que dic, en aquesta novel·la un qualsevol, si els dos protagonistes o qui sigui s'estan discutint, jo no puc agafar i dir a mitja discussió, és com si jo m'estic discutint amb el meu marit i a mitja discussió dic, mira, se n'anem a dormir. I demà continuem en aquest punt. No. Tu estàs superalterat i superdant. Doncs jo quan estic escrivint i estic superalterada, apassionada amb aquella discussió, doncs me quedo tota la nit, se'm fa de dia, l'endemà he d'anar a treballar, però bueno, no passa res, no ho puc deixar. I llavors intento escriure molt, molt ràpid, cosa que quan ets més gran i tens fills i tal, és cada dia més difícil.
És complicat, és complicat. Fa,
també l'edat afecta, que jo abans no dormia dos o tres nits i no passava res, però ara, clar, no puc ni obrir els ulls al final. Però bueno, jo intento escriure seguit.
Doncs escolta, hem d'estar atents, de moment tenim aquesta On ets, Anastàsia, per escriure. Ara mateix, no sé si tens gaire temps per llegir, tens? Que estàs llegint alguna cosa?
Mira, és el que comentàvem abans. Jo intento llegir però costa per temes de cansament, de ulleres, que ara no em van bé, que ja necessito les ulleres, però no m'acabo d'adaptar. Si llegeixes a la nit, tens son de dia, però sí que intento llegir. És com que jo col·laboro, en aquest cas, amb Canal Reus i tal, i llavors hi ha molts llibres que me'ls he de llegir, i també em va molt bé, per això que diem, per què t'obligues? Arriba un punt que si no t'obliguen...
No ho faries.
Si no t'obliguen, doncs llegeixo molts llibres i últimament he llegit molt d'autors locals i tal, perquè va venir Sant Jordi i després per preparar les entrevistes, com et passa tu, me'ls he de llegir. I també és molt bo perquè t'obliga i després veus, ostres, que ho disfrutes i sí, com t'agrada, però la veritat és que el dia a dia jo entenc que la gent costa, eh? Jo sóc la primera que dic que a mi m'encanta llegir, però a vegades un llibre em dura, i a mi no m'agrada, perquè a mi també em passa com quan escric, llegir-me'l de cop. És que si el deixo, perdo
clar,
la pulsió, no?
Clar,
perdo aquella història. Tu te fiques dins d'aquell món. Llavors surt, entra. Llavors me fa molta ràbia això. M'agradaria tenir més temps.
Escolta, treguin vostès el temps d'on vulguin, però que el treguin per llegir-se On ets, Anastàsia, com deien, de la Marta Magrinyà, Capital Books, el tenen a les llibreries. Marta, és un plaer tenir-te per aquí.
No, moltíssimes gràcies. Aquesta... I tu, Mònica, que a més sé que ets una gran lectora i que, de veritat, fas una feina fantàstica.
Moltes gràcies, de veritat. A més, ben sempre ens dones aquesta energia, aquesta passió que poses en tot, s'agraeix. Per tant, també la trobaran al llibre, així que no s'ho perdin. Moltes gràcies, torna quan vulguis.
A vosaltres. Gràcies.
Aconsegueix amb El Periódico la col·lecció Novela Històrica, una selecció de llibres dels grans mestres del gènere, com Julia Navarro, Ken Follett o Isabel Allende. Primera entrega a la Bíblia de Barro, per només 5,95 € aquest cap de setmana amb El Periódico.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Frian Glasses. En Frian Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Frian Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Frian Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres, de 1 a 2, Migdia a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent pensat per tu. Migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, el 93.5 al Camp i el 98.0 a les Terres de l'Ebre.
Pràcticament 5 minuts i arribarem a les 2 abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar tota la informació nacional i internacional. Destaquem ara el més important a aquesta hora, les comarques de Tarragona. Estem molt pendents avui de la previsió del temps, per tant, tornem a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió pel que queda de dia i sobretot també de cara a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Temps molt inestable de moment el que estem tenint a les comarques de Tarragona, on encara pot ploure amb molta força. De fet, esperem ruixats bastant forts, persistents, amb tempesta, calamarsa, sobretot aquesta tarda, encara amb avisos taronges activats a la façana litoral i per a litoral tarragonina, ja que esperem recollir de l'ordre de 40 litres per metre quadrat en una hora. Encara avisos grocs també la resta per pluges de fins a 20 litres en una hora. A més, avui baixen una mica les temperatures. Hi haurà màximes de fins a 24 graus, tant a Tarragona com a Reus, també a Tortosa, al Vendrell, a Gandesa màximes de 20 graus i el vent continuarà fluix i variable. Demà dijous tindrem un cel amb intervals de núvols, a més apareixeran núvols d'evolució diurna i esperem també alguns ruixats localment forts amb tempestes. Tornarem a tenir avisos grocs encara de matinada, litoral per litoral per tempestes i pluges de fins a 20 litres demà, però aquest avís es desactiva. Les temperatures es mantindran sense canvis, hi haurà mínimes de 16 a Tarragona o al Vendrell, de 15 graus a Reus i Tortosa, i de 13 a Gandesa. El vent continuarà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Continua aquesta hora activada l'alerta de protecció civil al litoral, especialment també al Tarragonès. Aquest matí els majors problemes s'han concentrat a la zona del Baix Penedès, especialment a Calafell, on s'han rebut una quinzena d'avisos en només una hora. Ho acabem de saber, la Guàrdia Civil de Castelló ha localitzat el cos sense vida, un cos sense vida a unes 60 milles de la costa de la província de Castelló. El cadàver estava en avançat estat de descomposició i podria tractar-se del pescador de 32 anys i nacionalitat senegalesa que va desaparèixer el passat 15 d'abril al Delta de l'Ebre. Se l'ha traslladat a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Castelló, on se n'haurà de fer la identificació.
Notícia destacada avui també, la Fiscalia sol·licita 5 anys i mig de presó per a dos homes i una dona acusats de robar a diverses dones d'entre 61 i 88 anys a Tarragona i Reus. Es feien passar per treballadors d'una companyia elèctrica. Anaven als domicilis de les víctimes, simulant que eren aquests treballadors de l'elèctrica, demanaven dades bancàries, les claus de les targetes i amb l'excusa d'oferir-los bonificacions a les factures. Un cop aconseguien les dades, demanaven un got d'aigua per distreure la persona estafada i se n'anaven del domicili amb les targetes i llibretes. Després retiraven efectiu dels caixers i també feien compres. El seu objectiu eren dones grans que visquessin soles a Reus i a Tarragona. Amb una de les targetes van arribar a gastar uns 9.000 euros. En total, es calcula que haurien actuat en 14 domicilis i van robar més de 30.000 euros. Els processats s'enfronten, com els dèiem, a 5 anys i mig de presó. I encara en successos, els Mossos han detingut una veïna de Vilaseca de 57 anys en relació amb l'homicidi de la dona que va aparèixer morta dissabte a la nit a dins un cotxe al polígon L'Alba de Reus. L'autòpsia confirmava dilluns una mort violenta i els investigadors detenien aquest dimarts al migdia aquesta dona de 57 anys com a sospitosa. La investigació continua oberta i el jutge ha decretat secret d'actuacions. Acabem amb el premi del dia. Avui és per un jove d'Ascó, té 19 anys. L'han sancionat 3 vegades en 2 dies per conduir sense carnet. Mai se l'ha arribat a treure, però atenció, i és que dues de les denúncies les va rebre quan anava i tornava del jutjat on havia estat citat en relació a la primera vegada, la primera denúncia, però esperin que la cosa millora. El tercer control va donar positiu també en consum de drogues. L'han tornat a citar davant el jutge i evidentment li recomanem que hi vagi a peu. En menys d'un minut arribem ja a les dues. Com els dèiem, els deixo ja en mans dels serveis informatius de la cadena COPE. Hi ha molta informació, la formació del nou govern de Pedro Sánchez amb noms nous que han anat sortint al llarg del matí, un dels més sorprenents, el de l'astronauta Pedro Duque. Tot això i més ampliat a partir d'ara amb els serveis informatius. Nosaltres tornarem demà puntuals a les 12:20. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer tenir-los a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar bon dimecres.